El protagonista, amb Mercè Raga.
Hola, què tal? Benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Nosaltres ho tenim tot preparat per començar a conversar avui sobre un protagonista, un protagonisme, millor dit, avui serà a Ràdio Estel. Però abans de desvetllar qui és, anem a presentar qui forma part del protagonista. Jordi Carretero a les vies de so, en David García a la producció i també el Joan Trias, que el tenim preparat, i ja li preguntem qui és el protagonista d'avui.
El protagonista d'avui és...
La pastoral sanitària. Avui ens volem endinsar en l'immens camp del món del malalt. La pastoral sanitària vetlla per tots ells, pels malalts i per les seves famílies. És un servei propi de l'Església a les persones i a la comunitat humana d'un temps i d'un lloc, perquè responguin a la seva vocació. En definitiva, es tracta de donar respostes que ens en falten. Un servei d'evangelització, reflexió i vitalització de tot el que engloba els malalts i el seu entorn. I com han viscut aquesta pandèmia? Com s'ha acompanyat el dol de tantes i tantes persones que no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats? En parlem avui al protagonista de Ràdio Estel i ho farem en aquest especial protagonista amb diferents entitats i la mateixa pastoral sanitària.
Doncs primer de tot, gràcies, Joan. Primer de tot, avui volem parlar amb el delegat de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, mossèn Joan Bajo. Què tal? Molt bona nit.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel. En un moment que estem vivint aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, doncs creiem oportú, no?, parlar de la pastoral sanitària. Però, si m'ho permet, mossèn, nosaltres el que volem fer és, en aquestes primeres preguntes, apropar aquesta pastoral sanitària i saber què és la pastoral sanitària a tots els nostres oients. Per tant, la primera pregunta, encara que soni molt òbvia, ens podria dir qui és la pastoral sanitària?
La pastoral sanitària és aquella pastoral, aquell espai de la gran pastoral que s'encarrega de vetllar i d'acompanyar a les persones en uns moments molt delicats de feblesa, que és la malaltia. I no només a la persona malalta, sinó a tot el que l'envolta. Els professionals que la tenen en l'àmbit hospitalari, o els voluntaris que els van a visitar a casa, o també les mateixes famílies que a vegades no saben com encaixar aquesta realitat, sobretot quan se tracta de situacions de molt de compromís o quasi que ratlla fins i tot el final de vida, no? Un encaix d'aquestes maneres implica també fer aquest acompanyament també a les persones estimades i que envolten a la persona malalta en aquell moment concret.
Uh-huh. Mossèn, quin és el contingut d'aquesta pastoral sanitària?
El contingut d'aquesta pastoral és res més que el que Jesús ens manava a l'Evangeli, no? Evangelitzeu i guariu els malalts. És a dir, és una mica que a través de la feblesa del cos, d'allò que el ser humà no té per norma, que és l'estar bé, de salut, pues, també pugui rebre la evangelització, la presència de Jesús, també en aquests moments de feblesa i d'angoixa. No?
Nosaltres hem començat avui el programa dient que ens volem endinsar, no?, en l'immens camp del món del malalt. A qui va destinat aquesta pastoral sanitària?
Ja ho introduiré una mica en la primera pregunta, no? Sobretot al malalt, però també a tot aquell que l'envolta, que és, per exemple, doncs, en l'àmbit hospitalari, els professionals que vellen i que estan per la guarició del malalt, però també les famílies, el voluntariat, la parròquia, perquè pues, també els seus feligresos doncs, estan ingressats en un centre hospitalari o que estan a casa i que no poden sortir, doncs, la parròquia també ha de ser una mica vetlladora d'aquesta realitat de la malaltia.
Mm-hmm. Mossèn, avui m'agradaria que ens expliqués com funciona la pastoral sanitària i quins són els agents de la pastoral.
L'organigrama de la pastoral sol ser de dalt a baix, l'equip nacional que conformen tots els coordinadors dels secretariats interdiocesans, personal de la salut, un equip que solem ser 14 o 15 persones, sota un bisbe responsable de la conferència episcopal, un director nacional, i després tots aquests subdirectors, més l'Hospitalitat de Lourdes, més els professionals sanitaris cristians i més les religioses i religiosos que treballen en el camp sanitari. Això seria l'equip nacional. I llavors, d'ahir traspua al secretariat interdiocesà, que, per exemple, a nivell de Catalunya, el conformen les 10 diòcesis, els delegats de les 10 diòcesis que componen la Tarraconense, i que tenim un bisbe també responsable, que una mica coordina, juntament amb el director coordinador, que és el que li està parlant, doncs una mica el neguit i el batec de la pastoral de la salut a nivell de les diòcesis. I llavors, aquests delegats doncs, fan el traspàs d'aquestes decisions o d'aquesta vivència a les seues pròpies delegacions, juntament amb l'equip o la xarxa que tenen, no? Voluntariat, responsables de zona a les parròquies, els capellans o agents de pastoral dels hospitals. I sí, queda des de dalt fins a baix tota la xarxa coberta amb la mateixa idea que cada any pues, se treballa un tema i que sol vindre des del Dicasteri de Pastoral de la Salut des de Roma.
I per tant, ens està explicant que cada any es proposa un tema, llavors es coordina, no entenc, entre tots aquests diversos agents que ens acaba d'explicar.
Exactament. Així és una unitat que es va desplegant a poc a poc fins a arribar a baix de tot.
Què pot fer un servei de pastoral sanitari a un hospital i a una parròquia, concretament, mossèn?
Són els dos àmbits que normalment les delegacions treballen més a fons. El servei d'atenció i d'acompanyament pastoral a l'hospital i també en persones especialitzades, com serien doncs, els capellans hospitalaris, que intentem que rebin una formació de lo que realment es trobarà, perquè no és el mateix treballar a agents voluntaris a les parròquies, que en una xarxa hospitalària, en un ambient més tecnificat i des de conèixer una mica l'argot que funciona dins de l'àmbit hospitalari. Llavors, és un equip, si és un hospital gran o una persona o dos en àmbit hospital més petit. Jo, per exemple, al meu hospital en el qual estic som dos mossens que ens dediquem a treballar, el Verge de la Cinta, i que, bueno, durant la setmana, els dilluns, d'una manera especial, ens coordinem el moviment de tota la setmana perquè, si jo he de faltar, pues, cobreix ell les meves absències o jo les dic. I a nivell de parròquia, pues, és el rector de cada parròquia que emana del delegat que fa les propostes de la campanya que abans parlàvem perquè realment, pues, a nivell de tota la diòcesi, de totes les parròquies, es pugui treballar aquest tema i al voltant d'aquest tema pues, s'organitzen activitats, xerrades, jornades, etc., perquè realment pues, els agents voluntaris pues, puguin fer la tasca d'aquell any. I sobretot pues, a nivell de parròquia pues, és això, establir la xarxa comunicativa entre pues, les llars, sobretot de persones grans que no poden sortir o malalts que han quedat pues, restringits a la seva sortida perquè han quedat invalidats o perquè hi ha una gran dependència, pues, que la parròquia, que la presència del Jesús Salut es faci present.
Avui estem parlant amb mossèn Joan Bajo, ell és delegat de la Pastoral de la Salut de la Tarraconense. Ens està parlant dels àmbits d'aplicació d'aquesta pastoral sanitària, on es treballa directament. També serien les residències de gent gran, mossèn?
Realment és el repte que s'està proposant actualment, perquè hem vist que no es tracta simplement de fer una eucaristia durant la setmana o el diumenge, o que la visita del mossèn sigui de la parròquia on està la residència, pues, un dia o un cop a la setmana, no? Sinó que sigui un seguit, que hi hagi una estructura, i llavors és un dels temes que es va plantejar abans de que la pandèmia ens sostregués, pues, una mica el tarannà de la marxa de l'equip nacional, era treballar una mica de la pastoral de la gent gran a nivell de dins de l'àmbit de la pastoral de la salut.
Vostè és expert en gent gran, després en parlarem breument, li faré alguna que altra pregunta sobre com ha afectat la Covid-19 en aquestes residències, m'agradaria saber la seva opinió, però ara ens hem situat, moltíssimes gràcies perquè ens ha situat més a la pastoral sanitària. M'agradaria preguntar-li com ha actuat o com està actuant durant la pandèmia, quines accions ha fet la pastoral sanitària?
La pastoral sanitària es va trobar descol·locada com tota la societat davant d'aquesta realitat que ens estava pues, copejant i que no sabíem per a on venia. Llavors, al començament vam tindre molts de problemes en l'àmbit hospitalari pues, degut a la realitat que ens anaven trobant els professionals, no? Que feien falta recursos, que la infecció era molt greu, i llavors va haver un moment que les direccions sanitàries pues, van dir restringim el pas del servei espiritual o religiós, no? Llavors, clar, això xocava una mica amb la realitat dels drets de les persones en què estaven ingressades. Perquè, clar, és un dret dels malalts el poder rebre assistència espiritual i religiosa. I, per tant, des del secretariat entre els dos van tindre que elaborar una documentació perquè, clar, els capellans i la gent de pastoral no es podien enfrontar amb les direccions dels centres perquè, clar, des d'un hospital el que realment mana és la direcció sanitària i, per tant, no podien. Però sí que van fer la redacció d'una petita guia que pogués ajudar pues, a que això es pogués desenvolupar de la millor manera possible. Que els capellans que tinguessin que accedir pues, tinguessin molt en compte les mesures de salut, perquè no fossin ells també comanadors de visitar pues, habitacions o tal, no, amb el risc que comportava de poder ser comanadors d'aquesta situació. A mesura que vam tindre equips d'intervenció pues, i mitjans millors pues, es va poder anar recol·locant aquest servei. Un servei que realment vam tindre que remuntar-nos a l'enginy personal de cadascú, no?
Clar,
és veritat. Pues, a través del telèfon, quan no podies accedir, a través de les tablets, a través d'aquests mitjans que et permetien apropar-te el problema més greu juntament amb la Covid, que era la soledat d'aquests malalts que es trobaven, no? Sobretot aquells que eren grans malalts o que estaven afectats per una gran situació de la Covid.
Clar, mossèn, perquè, clar, disculpi una pregunta, perquè justament, perdoni que el talli, justament en el moment més greu de la pandèmia, de la primera onada, clar, hi havia aquestes restriccions de que, sobretot als hospitals, no?, de que les persones, doncs, havien de morir soles, sense aquest acompanyament espiritual tan vital en aquests últims moments, no?, i això també, clar, entenc que per la pastoral, ara vostè doncs, feia menció a aquest enginy personal, no?, per poder arribar.
Sí, vull dir, fins i tot pues, en alguns llocs s'ha fet pues, l'unció dels malalts via telefònica sense poder fer l'unció amb l'oli dels catecum dels malalts. Vull dir, han tingut que anar salvant les dificultats a mesura que s'han anat apareixent, no? Després ja, quan la cosa ja va estar ben encarrilada, doncs ja vam tindre la capacitat de reacció més tranquil·la, més propera, no? Però referent a el que abans li dia, el més preocupant era pues, que la figura de la gent de pastoral hospitalari es convertigués una mica en el pont de connexió entre la família, els mateixos professionals i el mateix malalt, no? Uh-huh. És, fos el punt de connexió de coneixement de com anava avançant en la seva situació, perquè, clar, les famílies quedaven restringides a la seva visita, com vostè comentava, molts han tingut que morir de la manera més dura que es pot morir, que sol en una habitació, i llavors, bé, la resquemor que queda llavors, doncs és l'altra gran fita que van tindre que treballar els agents de pastoral, no? Com afrontar la realitat de que, o la impotència davant de que una família no hagi pogut estar a fer l'acompanyament del dol, o els mateixos professionals que estan acostumats a veure situacions de final de vida, de mort, però que els copsava d'una manera molt dura el poder, pues, aquesta realitat. Uh-huh. He sentit companys d'hospitals, jo també n'he viscut en algun moment, professionals veure'ls a la capella plorant, la impotència de no poder, pues, ajudar a les persones de la millor manera que es pot, que és des de l'aspecte humà i professional.
I mossèn, quines paraules els hi deia, doncs, amb aquests professionals en aquest moment tan clau de la seva vida professional i personal?
A vegades l'acompanyament d'estar al costat amb ells, asseguts al banquet de la capella, perquè no és fàcil trobar una resposta davant d'un per què d'aquesta magnitud, no? A vegades s'hi pregunten per què Déu ho ha permès això, no? Quina resposta trobem aquí? A vegades la millor resposta és trobar-la en el silenci. No per impotència, no per covardia de no respondre, sinó que a vegades la incomprensió. Jo sempre quan m'he trobat davant d'aquesta realitat, de les preguntes del com Déu permet això, em remeto a Job, no? Job també li va preguntar a Déu per què permetia allò, no? I Déu, des del silenci, des del fons del cor, li va respondre. I la resposta de Job al final va ser: ara, Senyor, perdona'm, perquè ara sí que t'he vist, ara sí que t'he conegut, com has permès això i per què ho has fet, no? No és fàcil respondre quan els professionals sanitaris són molt tècnics, trobar una resposta d'escalf o de caliu és difícil trobar-la.
Uh-huh. Avui estem parlant amb mossèn Joan Bajo, ell és delegat de la Pastoral de la Salut de la Tarraconense, de la Conferència Episcopal Tarraconense. Ens està explicant, ens ha explicat aquest servei, no?, de pastoral sanitària a l'hospital, però també a la parròquia. M'agradaria preguntar si vostès també, doncs, van ajudar en aquestes guies per seguir, que s'han pres aquestes guies, suposo, també, i ordres higièniques, no?, mesures de seguretat per les esglésies i les parròquies de Catalunya.
També, com ens va passar en àmbit sanitari, en àmbit hospitalari, també havia dificultat al principi. Moltes parròquies, doncs, bueno, els bisbats, cada bisbat va anar marcant unes pautes a nivell del seu bisbat. Jo recordo que alguns capellans me diuen perquè no emetia un document des del secretariat. Jo diria, bueno, és que jo puc fer-ho per als hospitals, però en els bisbats és cada bisbe qui mana del seu bisbat, i és el bisbe qui ha de determinar les normes que havia de fer. Certament se van complir les de compliment obligatori per a tothom, que era al principi, pues, en rentat de mans, en no prendre la comunió amb la boca, distanciament, no poder donar la pau. Després va haver les restriccions de tancament de les esglésies, i per tant aquest problema no va existir, i a poc, a la mesura que es va anar reobrint els serveis religiosos, pues, a poc se va anar, pues, tornant a les mesures de metro i mig, els bancs un sí, un no, la comunió amb la mà, rentat de mans higiènic al prevere en diversos moments, això com a normes generals. En quant al servei de la Pastoral de la Salut, doncs, certament el confinament va fer molt de mal, i que no podies anar a les llars, i llavors també l'enginy va tindre que tornar a fer aparició via telefònica, poder contactar amb els més assiduos i que eren pues, visitats setmanalment pues, a través de via telefònica, poder tindre un contacte i recurrir pues, a la comunió espiritual, a la celebració de l'Eucaristia dels diumenges via televisió, que gràcies a mitjans com vostès pues, ha vingut la connexió de llocs en què s'ha pogut complir l'Eucaristia del diumenge i que no han quedat pues, aïllats ni en solitud. No?
Mossèn Joan Bajo, delegat de Pastoral de la Salut de la Tarraconense, moltíssimes gràcies per estar avui aquí al protagonista de Ràdio Estel.
Gràcies a vostè i fins quan convingui.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Avui estem repassant doncs, la pastoral sanitària i també avui en el protagonista de Ràdio Estel qui pren protagonisme és la música. Anirem repassant doncs, música, cançons, que d'alguna manera també avui, en un dia tan especial en aquest protagonista, volem retre aquest homenatge a totes les víctimes d'aquesta Covid-19 i d'aquí aquesta cançó que escoltarem tot seguit. Marina Rossell, Absents.
Arriba el moment de guardar l'olor i també la flor que un dia floria i recordar la teva lletra petita. I arriba el moment de guardar la infància i el vent i tornar a sentir de lluny el llop, el fred. Sentir-te a prop ara que ets lluny, morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny, però no pas gaire. Arriba el moment d'oblidar els rostolls d'aquells camps segats sota el sol cremava, camisa blanca. I arriba el moment de saber-se arbre i torrent i tornar a sentir de lluny el crit, la puput. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny, morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny, però no pas gaire. I arriba el moment de no dir-se res, contemplar només l'ample i llarg silenci i que el temporal esborri els teus ulls. I arriba el moment d'escriure el teu nom al jardí d'hivern i que un cop de vent s'emporti el bé del mal. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny, morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny, però no pas gaire.
Doncs seguim avançant el protagonista d'avui de Ràdio Estel. La pandèmia de Covid-19 doncs, ha posat en evidència la necessitat de dotar els professionals sanitaris i de cures d'eines, no?, que els permetin acompanyar les persones en situació de final de vida i també de dol. Avui el protagonista volem parlar de la mort i el dol. Montserrat Esquerda és la directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta del Comitè de Deontologia del Col·legi de Metges, doctora en Medicina, especialista en pediatria, llicenciada en Psicologia, màster en Bioètica, directora general de IBB. L'Institut Borja de Bioètica és una institució universitària que té com a missió sensibilitzar la societat, assessorar, investigar i formar sobre el deure de respectar la vida i dignitat humana, així com també com l'entorn natural, amb l'especial atenció als qui estan en situació de més vulnerabilitat. Molt bona nit, Montserrat Esquerda.
Molt bona nit.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Cel en aquest especial protagonista. Hem començat avui parlant de la pastoral sanitària, volíem acabar doncs, parlant d'aquests conceptes, no?, de la mort i el dol. Quin concepte com a societat tenim de la mort?
Jo crec que venim d'una època, i aquí jo crec que també caldrà una anàlisi de com ha actuat la pandèmia en aquesta situació que teníem, en què la mort era un tabú. És a dir, que era, considerem tabú allò que normalment amaguem els nens, que allunyem de la societat. Fixeu-vos que en molts pocs anys vam deixar de morir a casa, vam deixar de vetllar a les pròpies cases i es vetlla en velatoris, que estan allunyats dels centres de les ciutats, amb el que en molt poques dècades la mort es va convertir en un tabú. Però al convertir-se en un tabú hem allunyat aquesta experiència i a vegades l'hem negat als nostres nens o als nostres joves. Sí, moltes vegades no acostumem a portar els fills als tanatoris. Moltes vegades fins i tot no es porten en enterraments o funerals. Amb aquest allunyament hem allunyat a les persones properes de la mort de la societat i hem allunyat a les persones en dol dels qui fan una vida normal.
D'alguna manera, la capacitat d'entendre la mort, senyora Esquerda, varia segons l'edat que té l'infant?
Sí, sí. De fet, jo soc pediatra de formació i normalment acostumo més a tenir força nens en dol.
Sí.
No m'ho hauria imaginat mai com a pediatra que acabaria fent aquesta tasca, però hi ha coses, i a vegades comento, hi ha coses que busques a la vida i no arriben, hi ha coses que la vida et porta i has d'assumir. Doncs atendre nens amb dol és una d'aquestes, i acostumo més a parlar de la mort amb nens que amb adults. Sí, per mi fins i tot és més fàcil parlar de la mort. Clar, el nen pot entendre la mort dintre de la seva capacitat de comprensió de la vida. Sí, el que passa és que hi ha una tasca fonamental amb el treball d'acompanyament al dol, que és que puguem donar-li espai a poder-se crear una imatge de la mort. Sí, és moltes vegades la mort, molts nens o que atenem, el primer contacte amb la mort ha sigut quan ha mort algú molt, molt proper. El pare, la mare, un germà, un avi. No tenien cap experiència prèvia ni cap referent prèvi a la mort, excepte, per exemple, els televisius, els que apareixen amb imatges, i són molt llunyans i donen una imatge falsa.
Per tant, doctora, quin seria el missatge que hauríem de transmetre? Li pregunto tant als infants del concepte del que és la mort i també, doncs, quan justament també als adults, no? Quin concepte hauríem de tenir?
Sí. Jo crec que la part més important seria perdre la por a parlar de la mort. Perquè, ho he comentat moltes vegades, jo crec que si perdem la por, morirem millor, però també viurem millor. Jo crec que ser conscients de la nostra finitud li dona valor a que el nostre present és un present. Sí, no? És el nostre present, cada dia és un regal que tenim. I li dona molt més sentit i responsabilitat al nostre quefer de cada dia. Sí, i moltes vegades aquells neguits que tenim quotidians, que ens arriben, quan ets capaç de veure en una altra perspectiva, relativitzes tantes tonteries de la vida de cada dia. Jo crec que la pandèmia també ens ha fet relativitzar tantes tonteries que fa un any estàvem preocupats. Jo crec que li dona sentit i li dona responsabilitat a la vida, i també perquè poder parlar de la mort donarem espai a la nostra societat per la gent que està a final de vida i la gent que està en dol. De fet, el que més necessita algú en dol no és ni psicòlegs, que també seran necessaris, eh? No és que ho digui, no és ni psicòlegs ni especialistes, sinó una societat que permeti expressar el dol, que li permeti a algú anar en aquell ritme, un entorn social que l'entengui i l'acompanyi. I si no som capaços de tornar com una cunya a introduir la mort en el nostre dia a dia, jo us dic que té una afectació sobre el viure i té una afectació sobre el morir i el dol.
Perquè d'alguna manera, doctora, vostè no té aquesta sensació de que la Covid ens ha mostrat una mica en relació amb les paraules que ens està explicant, que ens està dient. Ens ha ensenyat, ens ha mostrat justament que hem de viure el present, perquè no és que no tinguéssim un futur, sinó és que havíem de veure l'endemà, no? Què passaria l'endemà, no? Amb aquesta immediatesa de que cada dia hi havia doncs, noves informacions, noves dades, no? I que no podíem veure un futur més enllà. No sé si m'estic explicant, no?
Sí, sí. No sé, el que... Una cosa és potser el que la pandèmia ens pot ensenyar i l'altra és que n'aprendrem. Jo crec que en relació a la mort, la meva sensació és que potser a l'inici va dir, ostres, doncs ara potser la pandèmia ens aproparà a la mort i al morir. La meva sensació és que en certa manera l'hem invisibilitzat encara més. Que no hem, encara no hem digerit, encara no hem paït aquesta experiència que estem vivint. I fins i tot, a nivell del dol, amb altres companys, sí que tenim persones que ens arriben, però no ens arriben el volum de persones que ens haurien d'arribar per les morts que hi ha hagut, pel número de dols que sabem que hi ha en aquest moment i per com s'han produït les morts. Sense comiat, sense rituals funeraris, sense enterrament, que són factors de risc pel dol. Sí, la sensació és que la pandèmia podria ser un bon moment. Les catàstrofes han sigut sempre catalitzadors d'alguns fenòmens, però jo crec que el que estem aprenent és que aquesta catalització només serà si aprenem, si incorporem elements d'emprenentatge. Per si sola no arribarà. I jo crec que amb la mort hem d'atrevir-nos a parlar-ne molt més. Si fins i tot a casa, com voldríem, si ens arriba el moment, com voldríem morir? Ingressar en un hospital, ni que siguem sols, intentar fer tot el possible a casa, acompanyar, no acompanyar. Sí, són converses molt difícils, però són les que ens marquen biogràficament. Són les que ens marquen a cadascun de nosaltres. I el com les fem és importantíssim en la vida de les persones.
Avui estem parlant amb la doctora Montserrat Esquerda, el protagonista de Ràdio Estel. Ella és directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta del Comitè d'Odontologia del Col·legi de Metges, entre d'altres coses. Durant la pandèmia, doctora, les mesures preventives d'aïllament doncs, han motivat que molts familiars, ho estàvem apuntant, no?, hagin pogut acomiadar-se presencialment, no?, dels seus éssers estimats. Quin impacte creu que poden tenir aquestes circumstàncies en el treball del dol?
Són dols... Nosaltres ja no parlem potser tant de dol patològic, això es parlava abans. Parlem de complexitat en dol. Complexitat en dol és una suma de factors. Com més n'hi ha, més difícil. I hi ha una part que comentàvem a l'inici. Una societat que nega la mort, que la mort sembla un rumor, algo que passa als altres, i és un element de complexitat, perquè no dona espai a fer el dol. Als altres, per exemple, una mort no preparada, vull dir, que no teníem assumida, que no teníem dintre de l'horitzó de que aquella persona podia morir, és un factor de complexitat, però la manca de rituals de comiat, de cerimònia, de funeral, és un element de complexitat. Nosaltres sempre diem que el comiat no necessàriament és un moment. Sí, vull dir, el comiat es pot fer de moltes maneres. Vull dir, necessitem temps per fer-lo, però fins i tot, jo que treballo amb nens, des de fa anys que tinc nens en dol, gran part dels nens que tenem no han anat a funerals, sí, no han anat a velatoris, amb el que no han pogut fer un comiat. I potser l'hem de fer anys després. Sí, vull dir, es pot fer el comiat, però potser hem de ser més conscients de que requerirem més suport, més ajut, més guia moltes vegades per poder fer aquest procés de dol, perquè ens trobem en situació de dol complex. I a més, hem estat confinats, amb el que hem tingut menys interaccions socials, i hem perdut aquella part fonamental en el dol, que és el suport social.
Com s'acompanya en el dol amb aquestes persones que han tingut aquest dol complex?
Primer, jo crec que es creen espais perquè ells puguin, de fet vinc també de l'àmbit de voluntariat, des de Pastoral de la Salut, en aquest cas de Lleida, un grup de persones, ja fa 16 anys vam començar grups d'acompanyament al dol. De fet, hi ha una iniciativa molt, molt similar ara que s'ha presentat aquests dies a l'Arquebisbat de Barcelona, de poder crear espais en una societat que a nivell general no podem garantir que la persona es trobi acompanyada. Jo crec que és fonamental poder trobar espais, i per mi una part que és la principal és els grups d'acompanyament, i en què les persones, és grups d'ajuda mútua, amb les que les persones, guiades per un voluntari, troben aquell suport que moltes vegades falta en la resta de població. Amb el que jo el primer que aconsellaria és busquem suport. Sí que la gran majoria de gent és capaç de gestionar un dol amb les eines que porta, però amb les circumstàncies que han viscut, jo recomanaria buscar. Aquests serveis són tots gratuïts, per exemple aquest de l'Arquebisbat és gratuït, la gran part de persones que estan són voluntaris i funcionen amb acompanyaments individuals o amb grups d'ajuda mútua. Si el primer de tot és buscar algun espai amb què ens trobem molt més lliures per expressar-nos i compartir.
Doctora, quan ara vostè estava parlant d'aquesta recerca, no, d'ajuda, aquest servei de l'Arquebisbat de Barcelona, per exemple, però estava parlant també de dificultats, no? La vida, sobretot al final, l'etapa final de la vida, no? També ens presenta una dificultat en si mateixa. Quan seria necessari demanar ajuda especialitzada? Perquè moltes vegades estem tan posats en nosaltres mateixos, no? Que és difícil, no?, demanar ajuda.
Jo crec que la gran part de dols es podran resoldre en suport, més d'ajuda mútua i de voluntariat. Sí que també, per això és important que si contactem amb espais d'ajuda mútua hi hagi, a part de voluntaris, persones preparades. Les persones preparades, al valorar cada cas, poden trobar aquells criteris d'alerta o d'atenció que faran que derivin a l'especialitzada. Els metges de família també moltes vegades poden orientar. El que passa és que jo crec que en aquest moment estan vivint una situació de desbordament en què és molt difícil poder, si dius, amb tota la sobrecàrrega que tenen en aquest moment l'atenció primària, però el metge de família també té moltes vegades aquesta possibilitat de fer una criba, d'escoltar la persona i dir, pues, bueno, orientem cap a un grup d'ajuda mútua, més des de l'àmbit més social, de suport social, ho orientem ja necessitem algú més especialitzat en psicologia o psiquiatria. El que jo crec que és important no és valorar elements de risc, sinó que buscar aquells espais on puguin fer aquesta valoració. Si jo per defecte contactaria amb algun d'aquests espais, perquè la gran majoria de dols es podran. Allà ja hi ha persones formades que poden orientar. És a dir, aquí hi ha algun element que pensem que a més, o no és moment per un grup de dol, un d'acompanyament, sinó que necessites ajuda especialitzada. No és un llistat de símptomes o signes, i evidentment els metges de família, les infermeres d'atenció primària, també jo crec que sobre ells recauria una part important, però estan passant moments molt, molt durs. Sí, són moments que potser costaran que en aquest moment poder-ho fer.
Gràcies per treure aquest tema també, doctora, perquè començàvem l'entrevista dient que la pandèmia de Covid-19 doncs, ha posat en evidència la necessitat, no?, de dotar els professionals sanitaris de cures eines, no?, que ens permetin, sí, que els permetin acompanyar les persones, sobretot en aquesta situació que s'han trobat ells, no?, que estaven, sí, ells sols totalment. Sé que des de l'Institut Borja de Bioètica vosaltres formeu, no?, heu tret com un curs de formació. Què n'opina sobre aquest tema?
La professió sanitària ha rebut un impacte molt directe, de tota la societat l'ha rebut, per dir-ho d'una forma, però l'àmbit de professions sanitàries jo crec que és un àmbit que l'ha rebut molt més potent, vull dir, i la transformació que va suposar per tot l'àmbit sanitari, jo crec que és el que comentava abans, la pandèmia ens ha descol·locat, i en molts àmbits, en el tema de la mort, i és que crec que ens va impactar de ple el mes de març, ens va posar tots en òrbita, ens va posar tots a circular, per dir-ho d'una forma, i des de llavors no m'ha arribat a tocar terra. No m'ha arribat a tenir coses estables i clares. I en l'àmbit sanitari, claríssimament, vull dir, no hem tornat a tocar. Amb el que jo crec que ara és un moment en què intentem trobar eines per poder sobreviure aquest moment i fer-ho el millor possible, assegurant la millor qualitat assistencial, algo dificilíssim en aquest moment, perquè estem orbitant, però la segona part del debat és on ens agradaria anar a parar quan acabés la pandèmia. Jo crec que les professions sanitàries a vegades se confonen els dos debats, el de dir com sobreviure mentre estem orbitant i l'altre és quan aconseguim tocar el terra, què ens haurà canviat, què ens haurà dit la pandèmia, què haurem après, què hem d'incorporar en l'àmbit sanitari, què era opcional o no era necessari. I són dos debats que jo crec que són molt punyents. I l'ètica, com a reflexió multidisciplinar, ens pot ajudar moltíssim tant a trobar aquells elements resilients per sobreviure a la pandèmia i intentar-ho fer amb la millor humanitat possible i també guiar-nos cap a on volem arribar. Si és, què volem fer les professions sanitàries després del que s'ha viscut? O sigui, jo crec que és una reflexió gran, eh? Vull dir, va molt més enllà del que parlem. Aquests temes de mort i dol jo crec que van incorporats en aquest debat.
Molt interessants les paraules de la doctora Montserrat Esquerda. Tant el sistema sanitari, doctora, com, per exemple, les residències, creu vostè que hi havia un dèficit estructural de base que va agreujar la situació després de la pandèmia, durant la pandèmia?
Jo crec que la gestió de la pandèmia és una suma de factors. Difícilment en trobem un, igual que la seva resolució és una suma de factors, que difícilment trobarem un sol factor que ens podrà resoldre la pandèmia. Vull dir, no esperem que una vacuna miraculosament ens pugui. Serà una suma de factors, igual que arribem en aquella situació per una suma de factors. Dintre d'aquesta suma de factors, sí que hi ha el fet de que, sobretot, jo conec més a l'àmbit sanitari que l'àmbit residencial. A l'àmbit sanitari sí que els últims anys havia tingut un desprovisionament. Sí? Dius, evidentment, entrem en aquesta situació, però s'hi sumen molts altres factors. Sí? Jo crec que el resultat que hem donat de la pandèmia és una suma de factors i la seva resolució és una. També una suma de diferents factors. I necessitem que tots funcionin per poder arribar a una bona gestió de la mateixa. Sí, això va per bastant llarg. Sí.
Uh-huh. Ja per acabar, doctora, ens agradaria que també que tenim l'oportunitat de poder parlar amb vostè. El món ens ha tocat viure, no? Que ens ha tocat viure, doncs reflecteix, no? Una mica i acusa molts canvis en la forma de concebre avui la salut, no? I les possibilitats sí. De curació. Quina és la seva opinió?
A veure, espera, m'ho pots tornar a comentar?
Sí, que el món que ens ha tocat viure reflecteix, no? I una mica, doncs, la pandèmia i tot, i acusa, no?, molts canvis en la forma de com en el dia d'avui, també, doncs, avui començàvem parlant de la mort, no?, de quin concepte teníem de la mort, però també de la pròpia salut, no?, que aquests canvis que s'estan produint a través de la Covid, no?, de tot el que estem vivint, vostè creu que ha canviat aquest concepte de la salut que tenim, la població,
sí.
O com a societat?
És difícil també això que dèiem, de fer un anàlisi mentre estem orbitant. Sí. L'altre és cap a on hauria de canviar. Jo crec que sí. I part d'aquesta, i són diverses reflexions d'aquestes que potser hauran d'aterrar-se, eh? Però jo crec que primera és el entendre que la salut és cosa de tots. Vull dir, tot aquest concepte de que estem interrelacionats, de que som interdependents, jo crec que portàvem potser dècades, que no dic que no s'hagi de fer, però que sobretot de defensa de drets individuals, sense entendre els deures col·lectius. I no podem haver fet un debat durant dècades de prioritzar drets individuals sense posar molt èmfasi en els deures col·lectius. Jo crec que en la pandèmia estem veient just aquest fet. Sí, jo soc de Lleida, no sé si es nota en la forma de parlar, però, per exemple, el que vam viure el juliol a Lleida amb el tema dels temporers,
sí, correcte.
No podem parcel·lar. No podem dir, jo em cuido de mi mateix i això és estar sa, sinó que hem vist que estar sans no requereix només un sistema de salut potent per a tots, perquè si no és inassumible, sinó també necessitem una societat justa. Jo crec que és el que ens està, aquest concepte de salut va molt més enllà del que és a les consultes de medicina. Jo crec que entenem que la salut és altament interdependent i necessita a la vora un sistema sanitari potent, però necessita una societat justa. En el moment en què tenim bosses de pobresa, en el moment en què tenim persones no regularitzades que necessiten treballar per sobreviure, no podrem, la salut ens afecta a tots, si no podrem parcel·lar. Sí, per això, en aquest punt, jo crec que és important l'haver trencat aquest de dir, jo sí que potser tinc drets individuals, però aquests drets van lligats a deures col·lectius.
Avui és un plaer conversar amb la doctora Montserrat Esquerres, directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta del Comitè de Deontologia del Col·legi de Metges. Ja per acabar, si li sembla, com a missatge final, per recapitular una mica, no? I saber, sobretot, doncs, com pensa la doctora, com ens podria ajudar, no? Tots els oients de Ràdio Estel. Com resumiríem, doncs, què és el que hauríem d'aprendre, no? D'aquesta pandèmia?
Jo, com que vinc i just avui parlem de l'àmbit de la mort i del dol, jo crec que potser la primera que hauríem d'aprendre que ens ha mostrat és assumir la nostra fragilitat i vulnerabilitat. Com a persones, jo crec que teníem aquest de pensar-nos que estàvem per damunt de tot, de la vida i de la mort, assumir que som fràgils com a persones i com a societat, som vulnerables, oberts a la intempèrie, però que l'única forma de superar aquesta fragilitat i vulnerabilitat és el suport de l'altre, és l'ajut de l'altre, és la mirada, l'acompanyament, per mi tenir una societat més justa, compassiva i que sigui capaç d'acompanyar és el que ens pot ajudar a superar la vulnerabilitat i la fragilitat. Per això crec que també una església que acompanya, evidentment, és la resposta a la vulnerabilitat i al patiment humà. Jo crec que si això som capaços d'introduir-ho, de dir, potser sí que viurem, acceptem que en la nostra condició humana viurem situacions d'extrema vulnerabilitat, fragilitat i de patiment, però la forma de superar-les, d'assumir-les, és l'acompanyament de l'altre. Sí, hi ha una frase que m'agrada molt, és de la Cortina i Jesús con ell, que diu, som convivents i conmorients. Convivim amb sistemes de relacions, ningú arriba a ser el que és, arriba a ser persona per si sol, necessitem una xarxa, però som conmorients, morim en sistemes de relacions.
Doctora Montserrat Esquerda, moltíssimes gràcies per haver participat avui en aquest protagonista de Ràdio Estel Especial. Hem començat parlant de la pastoral sanitària. Justament està vostè també mencionant, no?, el paper de l'Església en aquesta posició i en aquest àmbit, no?, que també ha de ser molt important.
Molt bé. Moltes gràcies i felicitaus per la vostra tasca. Continueu així.
Doncs moltíssimes gràcies a vostè i a la seva col·laboració. Que vagi molt bé. Molt bona nit.
Molt bona nit.
I per acabar el programa d'avui, com ha explicat la doctora Montserrat Esquerda, l'Arquebisbat de Barcelona ha impulsat un nou servei d'atenció al dol i a la malaltia. La iniciativa és fruit de l'evolució dels serveis d'atenció endegats per la crisi de la Covid-19 i vol acompanyar el dolor de les persones en els seus processos de pèrdua. Marta Burguet, coordinadora del nou servei per l'atenció al dol i la malaltia de l'Arquebisbat de Barcelona, el SEDIM, ens en dona més detalls sobre aquest nou servei.
Programa d'assessorament en el que es vol oferir suport pel seguiment de casos, de tal manera que es convoquen sessions en les que amb un professional que supervisa i dona aquesta orientació de supervisió, doncs pugui assessorar els professionals que estan treballant a primera línia donant suport espiritual i emocional a les persones que estan en processos de dol, des d'aquesta dimensió transcendent que és la que nosaltres podem oferir. I alhora també un programa que anirem treballant en endavant, que és un programa de cures, de cuidado. Tota persona que acompanya requereix cuidar-se per poder acompanyar, ser acompanyada per poder acompanyar, i per tant des d'aquest programa de cures el que fem és contemplar el necessari temps per cuidar els professionals i els mateixos voluntaris que es vinculen a serveis d'aquest tipus perquè ells mateixos doncs, puguin donar el millor de si mateixos. Per tant, el programa contempla, o vaja, el servei contempla l'atenció a persones que han viscut el comiat de persones properes amb les que hi havia un vincle significatiu, però també aquells moments vitals en els que hi ha doncs, això, un trencament de qualsevol tipus i, per tant, de pèrdues d'altra mena. És a dir, i també, com dèiem, aquest servei de ofert a professionals de la salut, de la cura, de l'educació i de l'acompanyament en general.
So brother. Marta Burguet, coordinadora del nou servei per l'atenció al dol i la malaltia de l'Arquebisbat de Barcelona, el CEDIM, ens explica la finalitat d'aquest servei.
El servei d'acompanyament en el dol i la malaltia, la finalitat que té és poder contribuir a acompanyar els processos de dol de persones, tant si és perquè hi ha hagut una mort física i, per tant, doncs, aquest comiat de la vida d'alguna persona propera, com també quan surten sentiments de buidor, de trencament, per situacions de vulnerabilitat, de límit. D'alguna manera, la intenció és acompanyar en refer la confiança, restablir vincles i recuperar aquestes relacions trencades amb un mateix, amb Déu, amb els altres. La intenció és, per tant, cobrir tot aquest ventall ampli de persones que puguin viure aquests processos.
Doncs ja per acabar, recordem que el CEDIM està integrat per un equip d'especialistes i voluntaris i si voleu més informació podeu consultar el lloc web www.cedim.org.
El protagonista, amb Mercè Raga.
I fins aquí a l'especial protagonista de Ràdio Cel, i avui no podíem acabar d'una altra manera que no fos escoltant el cant dels ocells interpretat per Pau Casals.